Molt bon dia, són les 8.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Què tal? Com es deu? És divendres, ja 27 de febrer, diríem l'últim dia laborable d'aquest mes de febrer, i per tant, doncs, també, com sempre, repassarem tota l'actualitat de la nostra comarca, avui que ja són, doncs, ara són les 8 del matí, i que ens llevem avui amb unes temperatures, per exemple, d'11 graus a Palamós, també 11 a Palafrugell, la mateixa temperatura és la que ens arriba des de Begur, i en el cas de Calonge, doncs, una miqueta menys, 9 graus i mig, segons els registres que tenim en aquests moments, i que, per tant, us podem explicar aquí al Supermatí. Tot plegat, doncs avui que tenim aquests 60 minuts per davant per repassar tota l'actualitat de casa nostra, però és que a més també avui parlarem de Sant Feliu de Guíxols, perquè es prepara per viure aquest cap de setmana una nova edició de la botiga al carrer. I és que des d'aquest dissabte i fins diumenge els comerços locals ompliran els carrers del municipi amb ofertes, descomptes i productes de proximitat. Per parlar-nos de la proposta avui, doncs, conversarem amb la presidenta del Guíxols Comerç i Turisme, Alexia Sánchez. Això serà d'aquí uns minuts aquí al programa, però també, doncs, evidentment, tindrem, doncs, més titulars, doncs, que els anem a repassar tot seguit. Maria Alsina, molt bon dia.
Hola, Ferran, bon dia.
Perquè els preus dels lloguers a la demarcació de Girona han augmentat un 2,18% durant el 2025, segons el darrer informe publicat pel Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària. Explica'ns.
Aquest increment es troba per sota de la inflació estatal, que es va tancar en un 2,7% i és un dels més baixos de Catalunya. De fet, la xifra gironina és la que més s'acosta a l'IPC del territori català.
I també us explicarem temes, per exemple, de Platja d'Aro. Carla Saló, bon dia.
Hola, bon dia, Ferran.
Perquè Platja d'Aro tornarà a convertir el seu centre en un gran espai comercial a l'aire lliure els dies 7 i 8 de març, amb una nova edició de la botiga al carrer.
Durant tot el cap de setmana, una setantena d'establiments sortiran al carrer per oferir descomptes especials i promocions exclusives. Els visitants hi podran trobar moda, complements, calçat, decoració i articles de regal, entre altres propostes.
Doncs d'aquí una estona ens ho amplies, Carla, però també, entre els altres titulars, l'Ajuntament de Begur aprova en el ple l'inici de la licitació del nou servei d'enllumenat públic i el control energètic per als propers 5 anys.
El consistori ha donat llum verda a l'expedient de contractació, als plecs administratius i tècnics i a l'obertura del concurs públic. Ara s'obre el procés per escollir l'empresa que assumirà un servei essencial per al municipi.
I l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, a través del servei de recaptació municipal, comença novament la subhasta de dos immobles situats a l'Estartit. Maria.
Els béns en qüestió són una finca urbana, Mas Besó, antigament coneguda com a Pap Saratoga, situada al camí vell 72, i la finca urbana Casa Salieti, antigament restaurant Robert, ubicada al passeig marítim 59.
Les 8 i 3 minuts. 16 empreses de la Bisbal i de la resta del Baix Empordà han participat en una jornada pràctica sobre intel·ligència artificial a l'Ajuntament Vell i han pogut conèixer aplicacions concretes per al seu dia a dia, Carla.
Durant la formació, les persones assistents han descobert com aplicar la intel·ligència artificial en àmbits com la comunicació, el màrqueting, l'organització interna i l'atenció al client, i han pogut comprovar de manera directa la utilitat d'aquestes eines.
I d'altra banda, també amb la Marta Castany. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Repassarem que en aquest cas, doncs, l'ICS Girona ofereix 103 places per als nous residents al 2026 amb novetats en medicina d'urgències i emergències.
L'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta incorpora les especialitats de medicina d'urgències i emergències i radiofísica hospitalària.
I d'altra banda, també, Marta, ens has d'explicar que Cefa Ponsatí ha estat reconeguda com a bisbalenca de l'any 2025 per la seva tasca de divulgació de cinema, especialment en l'àmbit de l'animació.
La premiada ha admès que, tot i els 60 anys de trajectòria, encara continua aprenent amb els joves de les noves tendències en el món cinematogràfic. Ponsatí ha estat clau en la creació de mostres de cinema d'animació a les comarques gironines i la seva tasca educativa en aquest àmbit.
i Maria Sefa Ponsatí estan reconeguda com a bisbalenca de l'any 2025, que en aquest cas doncs, és el que ens explicaves, però també hem de tenir en compte que Calonge i Sant Antoni, també parlant de dones, celebra el Dia Internacional de les Dones amb l'estrena, en aquest cas, d'una sardana composta per Monti Galdón.
L'acte central dona el tret de sortida a una programació cultural, esportiva i educativa sota el lema Dones que creen, realitats que canvien. El programa inclou la marxa de la dona, tallers escolars i també activitats literàries.
I Berta, bon dia.
Bon dia, Ferran.
Santa Cristina d'Aro comença les obres de l'aparcament de la zona esportiva amb una inversió de més de 900.000 euros.
Santa Cristina d'Aro ha començat la reforma de l'aparcament de la zona esportiva amb una inversió de 901.000 euros. El projecte preveu més de 200 places, millores d'accessibilitat i nova il·luminació, amb un termini d'execució de 6 mesos.
I també, doncs, a Palamós fa obres en camins afectats pel temporal, no?
Palamós ha reparat més de 4 quilòmetres de camins afectats pel temporal Harry. L'actuació ha prioritzat els accessos a zones habitades i espais freqüentats, amb treballs d'anivellament, aportació de sauló i compactació del ferm.
Doncs bé, aquests són els titulars que us ampliarem d'aquí uns minuts aquí al Supermatí. Hem arribat ja pràcticament a les 8 i 6 minuts. I ara és moment de sortir de la nostra comarca, perquè més enllà del Baix Empordà passen coses.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I parlem de l'actualitat política a casa nostra, perquè el govern de Salvador Illa fa un pas clau amb els pressupostos. L'executiu aprova el projecte de comptes, tot i no tenir garantits els suports al Parlament. Defensa que el país no pot esperar més i que necessita nous números per desplegar polítiques públiques. L'acord amb els comuns assegura 6 vots, però no són suficients. La clau, en aquest cas, la té Oriol Junqueras, que ha anunciat una esmena a la totalitat. Govern i Esquerra han pactat ampliar 20 dies el termini per negociar i el debat decisiu serà el 20 de març. Si els comptes no superen aquest primer examen, podrien decaure definitivament. Els republicans, en aquest cas, exigeixen garanties sobre el traspàs de l'impost de la renda. I el govern recorda que el compromís ja es va signar l'estiu passat i confia en un acord d'última hora. Mentrestant, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, serà aquest cap de setmana a Barcelona, coincidint amb els Premis Goya i el Mobile World Congress. I canviem de qüestió perquè a Cornellà de Llobregat, a la Guàrdia Urbana, intensifica els controls als patinets elèctrics. En 3 setmanes ha immobilitzat 17 vehicles per superar la velocitat permesa. El nou dinamòmetre portàtil detecta modificacions que permeten circular per sobre dels 25 km per hora. Alguns patinets arribaven fins als 35 per hora i els conductors s'exposen a multes de fins a 500 euros i a la retirada del vehicle. L'Ajuntament vol frenar d'aquesta manera l'incivisme i reforçar la seguretat dels vianants. L'any passat ja es van imposar prop d'un miler de sancions. Les 8 i 7. I en clau estatal, el Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social amplia els supòsits per jubilar-se anticipadament als 56 anys en casos de discapacitat igual o superior al 45%. La ministra Elma Sáez ha anunciat que s'incorporen 11 noves patologies, entre elles el Parkinson i la malaltia de Huntington. La mesura podria beneficiar unes 50.000 persones. Per accedir-hi cal acreditar 15 anys de cotització i haver estat afectat almenys 5 anys per algunes d'aquestes malalties. El govern espanyol defensa que és una mesura de justícia social. I en l'àmbit internacional, Gibraltar s'incorpora de facto a l'espai Schengen. La Comissió Europea ha publicat el text jurídic que desenvolupa l'acord entre la Unió Europea i el Regne Unit després del Brexit. Desapareixerà la tanca que separa el penyal de la línia de la Concepción. Els controls terrestres s'eliminaran i es traslladaran al port i a l'aeroport. Espanya tindrà l'última paraula sobre l'entrada de persones. L'acord també preveu una unió duanera i mesures per controlar el tabac i harmonitzar impostos. El text haurà de ser ratificat pels estats membres i pels parlaments implicats. I acabem als Estats Units perquè Hillary Clinton ha declarat davant la comissió del Congrés que investiga el cas Jeffrey Epstein. L'exsecretària d'Estat ha negat conèixer el financer o estar al corrent dels seus delictes. Ha assegurat que no va volar mai amb ell ni va visitar les seves propietats. També ha qüestionat que altres figures com l'expresident, com el president Donald Trump, encara no hagin comparegut sota aquest jurament. Per tant, doncs, en aquest cas també demana la compareixença de Donald Trump. I el cas continua generant interrogants perquè, en aquest cas, referents a les connexions del magnat amb figures destacades de la política nord-americana i també d'altres punts del planeta. Aquestes són algunes doncs, de les notícies que us destaquem també de la política que fa referència fora del Baix Empordà, però tornem cap a casa nostra.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Perquè avui hem d'estar també pendents de la situació meteorològica, precisament doncs, en un matí en què les boires marítimes tornaran a marcar aquest divendres el temps al Baix Empordà, amb una jornada que comença amb el cel tapat a trams del litoral i visibilitat reduïda també en diversos punts de la costa catalana. De fet, segons la previsió, el domini de les altes pressions manté el temps estable, però afavoreix la formació de boires denses de matinada i a primera hora del matí. Al centre del dia, la majoria de bancs de boires trencaran i això farà que pugui sortir una mica més al sol. Tot i això, el cel no quedarà completament serè i al llarg de la tarda circularan núvols alts i prims que poden enterbolir el cel d'una manera doncs, més puntual. Pel que fa a les temperatures, es mantindran estables com els últims dies i, per tant, doncs, també, a mesura que avancin les hores, les temperatures es poden situar entre els 15 i 20 graus, tot i que la façana marítima podrien quedar lleugerament més baixes si la boira persisteix. De cara al cap de setmana, dissabte arribarà un front que portarà més núvols i algunes precipitacions, però en aquest cas serà sobretot a l'oest de Catalunya. I en conjunt, doncs, com dèiem, avui tindrem un dia doncs, força tranquil, però amb aquestes boires que són les que podem veure amb aquest cel encara gris que tenim aquesta hora del matí. Ara farem una pausa publicitària i tot seguit tornem aquí en directe al Supermatí per repassar tota l'actualitat de casa nostra. Fins ara mateix.
Supermatí. Arriba l'estocada d'hivern a Palafrugell. El cap de setmana del 7 i 8 de març, botiga al carrer pel centre de Palafrugell. Descomptes increïbles, ofertes úniques i productes a preus molt competitius. No t'ho perdis! El 7 i 8 de març vine, passeja i gaudeix de l'estocada d'hivern a Palafrugell. Organitza Oxigen.
Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
Estàs cercant feina? Això t'interessa. El 5 de març arriba la jornada d'oportunitats laborals a la Bòbila, a Palafrugell.
Descobreix alguns dels llocs de treball que ofereixen les empreses participants i molts més. Per inscriure't és molt fàcil. Cerca les ofertes de feina que t'interessen, anota-les i omple el formulari.
Si tens qualsevol dubte, contacta'ns a promocioeconomica@palafrugell.cat. Us hi esperem!
Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
Ja pots presentar propostes als nous pressupostos participatius de Palafrugell. Veïns i veïnes de Palafrugell podran presentar, definir, prioritzar, votar i, en definitiva, escollir projectes que l'Ajuntament executarà l'any vinent. La ciutadania podrà decidir en què es destinaran 360.000 euros que s'executaran l'any 2027. Del total, es distribuiran 300.000 euros a inversions i 60.000 a serveis, programes o activitats. Tota la informació a decidim.palafrugell.cat.
No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a casa seva i a l'instant. Recordi, quan necessiti gasoil per a la seva calefacció, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regencós. Telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.
Restaurant Cafeteria d'Arcom. Cuina i pastissos marroquins. Especialitat del xef Redouane, amb més de 30 anys d'experiència. Organitzem celebracions. Carrer Begú, 7 de Palafrugell, al costat del semàfor.
I quan falta un minut per un quart de nou del matí, ara és moment del comentari d'opinió que avui ens porta Xavier Ferrer.
4 anys de la guerra d'Ucrània. El 24 de febrer ha fet 4 anys de la invasió de Rússia a Ucrània. Un fet que semblava del tot improbable i finalment va ser realitat, trencant Rússia els acords internacionals de no agressió entre els estats. Davant la incomprensió del món, semblava que havia de ser una guerra curta, tant per la situació general com per la pressió internacional que semblava que farien recapacitar a Putin. Res d'això ha passat i hem assistit a la contenció d'Ucrània al gegant rus amb el suport de la Unió Europea i dels Estats Units sota l'administració Biden. I sobre el terreny, molts desastres i milers de morts. Amb l'arribada de Trump al poder, encara s'ha fet més incerta la solució del conflicte, donat que l'actual administració americana busca rèdit i negoci a la seva intervenció, sense importar massa ni l'origen del conflicte ni la situació sobre el terreny. Veurem com va evolucionant tot plegat, però els efectes militars, civils i demogràfics per Ucrània són devastadors i, tot i que no es vol reconèixer, també ho són per Rússia i amb importants efectes col·laterals per a la Unió Europea, que s'ha vist obligada a gestionar desenes d'acords econòmics contra Rússia i d'ajut militar i econòmic a Ucraïna, a més de patir desestabilització dels preus de l'energia. I aquest escenari encara s'ha complicat més per la UE amb l'arribada de Trump, que ha trencat amb l'ordre establert després de la Segona Guerra Mundial, de manera que la Unió Europea s'ha hagut de fer la idea de que la pròpia defensa ja no està garantida amb l'ajut dels Estats Units. Tot plegat obliga a cercar ponts per acabar amb aquest conflicte. No serà fàcil perquè les posicions són molt enfrontades, però està clar que tots dos estats hi estan perdent. Esperem que es trobin les sinergies suficients per aturar el conflicte, començant per aturar la guerra i, molt important, establir un acord de pau que sigui durador i acceptable per tothom.
Doncs bé, moltes gràcies, Xavier Ferrer, doncs, per aquest comentari d'opinió referent a la guerra d'Ucraïna, però ara tornem doncs també cap a l'actualitat més propera, cap aquí al Baix Empordà. Perquè Sant Feliu de Guíxols es prepara per viure aquest cap de setmana una nova edició de la botiga al carrer. I és que des d'aquest dissabte i fins diumenge, els comerços locals ompliran els carrers del municipi amb ofertes, descomptes i productes de proximitat. Per parlar-nos avui de la proposta, ens visita la presidenta de Guíxols Comerç i Turisme, Alexia Sánchez. Molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Benvinguda aquí al Supermatí, doncs, perquè suposo que ja esteu, no?, en aquests últims preparatius, no?, d'aquest cap de setmana.
Doncs sí, sí, així és. Tota màquina, tothom acabant-se de preparar per encetar un nou cap de setmana amb una nova edició de la botiga al carrer.
Com prepareu, no? És a dir, què ens portareu? Tindrem a botiga al carrer, però hi haurà alguna cosa més aquest cap de setmana?
Doncs trobareu, a part de la botiga al carrer, amb tots els comerços adherits que hi participen, que aquesta vegada són vora una cinquantena, trobareu un bon ambient, podreu recolzar el comerç de proximitat, fer les darreres compres d'aquestes super rebaixes, super ofertes, buscar el més adient o el que us manqui en aquest precís moment.
En aquest cas, doncs, en parlaves, no?, una cinquantena de negocis, no ho he entès malament. Quins tipus de comerços hi haurà?
Doncs sí, sí, en aquesta botiga, en aquesta edició d'hivern, diguem-ne així, perquè després tenim la del mes d'agost, que seria per rematar la temporada d'estiu, però parlem de la d'aquest cap de setmana, que és la d'hivern, som vora una cinquantena de comerços, complirem tot el centre de la ciutat, amb els carrers perpendiculars, paral·lels, també tothom hi posa i exposa els seus productes a l'exterior, i, evidentment, doncs, creant un bon ambient, com bé deia abans. Tothom farà, diguem-ne, una exposició del seu estoc, del seu remanent, per acabar, doncs, fer un tancament així, diguem-ne, de la temporada de tardor-hivern, que per fi sembla que ara ja començarà a anar a la baixa, i d'aquesta manera poder-nos preparar, doncs, les botigues, els comerços, també la gent que dona servei, que té comerços de proximitat donant servei al ciutadà de la nostra ciutat, poder-se preparar per la nova temporada.
Per què és important oferir propostes com aquestes?
Doncs bé, és una manera d'ajuda cohesional, que és la nostra clientela amb el comerç, tornar-nos a deixar veure, que la gent se'n recordi de nosaltres, crear una sinergia així molt, molt compartida, i si més no, doncs una mica com, diguem-ne, de festivitat entre els comerciants, els clients, els visitants, tot ajuda, no? Tot va sumant.
Parlàvem, no?, de la campanya de tardor, la campanya d'hivern. Teniu balanç de com ha anat la campanya d'aquest últim Nadal?
Doncs sí, la campanya de Nadal ha sigut... Certament és la campanya més forta que tenen els establiments, doncs, que ofereixen, doncs, moda i aquest tipus de servei, no? Però, evidentment, per la restauració també és una molt bona campanya, perquè ja ho sabem que hi ha molta gent que, doncs, cuinar, si pot anar fora, doncs, també és superacceptable i està molt bé. I també els establiments que ofereixen serveis, que són serveis de qualitat, a més, de proximitat, que és un... tot suma, no? És una a més, doncs el balanç ha sigut molt positiu, molt positiu.
I després, doncs, no? També a l'època aquesta de rebaixes, no? Ara traureu aquests últims estocs, també, però com ha anat?
Bé, la veritat és que la gent ja surt engrescada de la campanya de Reis, no? I, evidentment, es creen aquestes sinergies que a vegades la gent espera a l'últim moment per aprofitar una millor oferta o després de festes per veure com ha quedat la situació i a veure què es pot permetre o què li manca o qualsevol ajuda que nosaltres puguem oferir-los, doncs sempre és benvinguda per ells i ho accepten i t'acaben, bueno, doncs fent costat, que al cap i a la fi és el que volem, que dia a dia ens visitin els nostres clients, les nostres amistats, els nostres coneguts, els nostres visitants i que facin costat al comerç de proximitat.
Ja, mirant una mica cap al futur, també, doncs, no sé si l'època, entenc que l'època d'estiu també deu ser una de les més destacades, no?, pel que fa al comerç de Sant Feliu.
Doncs sí, així és. L'època d'estiu és la més forta. Val a dir que també és curta, però molt intensa, però també hem de destacar que el tret de sortida és ben bé Setmana Santa. Aquí tothom prepara, escalfa motors, per dir-ho així, és la prova de foc i et permet, doncs, posar el termòmetre i prendre mides a veure com irà aquesta campanya d'estiu o com es preveu que pot anar. Hi ha certs indicadors que es van comprovant temporada rere temporada i ens permeten, doncs, situar-nos, planificar millor, bueno, anar fent camí.
De fet, clar, no? D'aquí un mes, no? Ja més o menys serem a Setmana Santa, el fet, doncs, que també arribi, diríem, no? Així, relativament aviat, també això beneficia?
Doncs sí, el que hem de tenir en compte és que sempre estem, com la majoria de gent, pendents del temps, no?, de la previsió meteorològica. Però bueno, són dies que la gent fa festa, que tenen unes petites vacances, un petit descans, que la gent també se'l mereix, i aprofiten, doncs, per això, per visitar les seves botigues de confiança, per prendre mides també a veure què troben, què no troben, i ja dic, els esperem amb les portes obertes.
Quin és l'estat de salut del comerç de proximitat a Sant Feliu?
Doncs jo crec que d'uns anys cap aquí, després de la Covid, això ha anat, diguem-ne, pujant. La gent ha pres més consciència del comerç de proximitat. Val a dir que es fan moltíssimes campanyes per que s'adhereixin els comerços a l'associació o perquè ens facin arribar les seves idees per poder fer nous projectes i així crear un cercle que no es tanqui mai i que quasi cada mes hi hagi alguna activitat, algun sorteig. És igual, la qüestió és que hi hagi molts incentius i fer que el comerç sigui un motor econòmic important de la ciutat de Sant Feliu de Guíxols.
I amb totes aquestes activitats s'ha aconseguit desestacionalitzar, diríem també, doncs, evidentment hi ha aquestes campanyes que són més fortes, però al llarg de l'any s'ha pogut desestacionalitzar, diguem, l'activitat comercial?
Doncs jo crec que, evidentment, una majoria no, però sí, o sigui, és com una gota que va caient i la gent ja ho té com interioritzat i sap quan hi ha aquesta campanya o te pregunten quan hi haurà la següent o com irà Vull dir, la gent s'interessa, s'ha creat com una petita xarxa i aleshores entre els clients, la gent que vas veient més rere més, perquè aquí tothom, tots ens coneixem, tots voltem per allà mateix, a més la gent de fora ja et fa confiança, ja tenen com a establiment de referència a molts de nosaltres, que això també està bé, i tu vas creant aquesta petita xarxa, que la veritat és que sí, que la gent s'ho està fent seu, a poc a poc, perquè és una feinada, però bueno, és que això va així, no podem baixar la guàrdia, i hem d'anar fent camí.
Estem parlant amb la presidenta de Guíxols Comerç i Turisme, Alexia Sánchez, sobre, recordem que el tema principal és que aquest cap de setmana torna una nova edició de la botiga al carrer. No sé si hi ha algun tema doncs, que no haguem repassat i que també ens vulguis explicar.
Doncs no, si més no, recordar que des de Guíxols Comerç i Turisme es fa una feina, crec, important. Com a mínim que estem allà, que treballem dia a dia, proposant noves campanyes en col·laboració amb l'Ajuntament, nosaltres sols, estem en contacte amb totes les poblacions que ens envolten, Palamós, Santa Cristina, Platja d'Aro, Palafrugell, evidentment. S'està creant una molt bona xarxa, el que és aquí a la Costa Brava, a les comarques gironines, i es fan moltes activitats conjuntes que crec que ens donen un valor afegit perquè la gent ens visiti i faci ús de les instal·lacions de cada ciutat i que aprofiti tota l'oferta que tenen al seu abast.
Doncs bé, Alexia Sánchez, que és presidenta de Guíxols Comerç i Turisme, gràcies doncs, per visitar-nos avui al Supermatí. Que vagi molt bé aquest cap de setmana.
Doncs moltíssimes gràcies i bon dia a tothom.
Hem arribat ja a pràcticament 9:15. De fet, falten 4 minuts per a aquest punt horari. I ara és moment també doncs, de tornar a repassar, no? Més ben dit, del moment d'ampliar els titulars que us hem explicat fa una estona aquí al Supermatí, perquè hem de parlar de lloguers. De fet, els preus dels lloguers a la demarcació de Girona han augmentat un 2,18% durant el 2025, segons el darrer informe publicat pel Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària. Aquest increment es troba per sota de la inflació estatal, que es va tancar amb un 2,7% i és un dels més baixos de Catalunya. De fet, la xifra gironina és la que més s'acosta a l'IPC del territori català. Maria Alzina.
Malgrat l'increment dels preus, el nombre de contractes signats ha caigut de forma important. A tota la demarcació s'han signat 9.778 contractes de lloguer, fet que representa una caiguda del 10,94% en comparació amb l'any anterior. La situació és similar a la ciutat de Girona, on els preus mitjans han arribat als 823 euros mensuals, amb un increment del 3% respecte al 2024. Tanmateix, en la capital, el nombre de contractes signats ha caigut un 9,5%, subratllant la tendència negativa de la signatura de nous contractes a la ciutat. Un altre municipi amb una tendència a l'alça és Figueres, on els preus han crescut un 1%, arribant als 571 euros mensuals. Tot i això, la caiguda de contractes també ha estat més acusada, amb una baixada del 14%. En contrast, el municipi de Tossa, la comarca de la Selva, ha experimentat l'augment més destacat del preu de lloguer, amb un 16% més que el 2024, situant-se en una mitjana de 703 euros mensuals. D'altra banda, Bescanó, Platja d'Aro, Santa Cristina d'Aro i Sarrià de Ter són els únics 4 municipis de la demarcació on s'ha registrat un increment dels contractes signats en comparació amb l'any anterior. Segons el president del ZAPI de les comarques gironines, Joan Company, aquesta davallada en els contractes és la tendència dels darrers anys. Company insisteix en la necessitat d'una solució immediata per la manca d'habitatge i fa una crida a facilitar que el sector privat inverteixi i posi a disposició habitatges de lloguer per pal·liar la situació.
Gràcies, Maria. I parlem de Platja d'Aro, perquè tornarà a convertir el seu centre en un gran espai comercial a l'aire lliure els dies 7 i 8 de març, amb una nova edició de la botiga al carrer, Carles Salom.
Durant tot el cap de setmana, una setantena d'establiments sortiran al carrer per oferir descomptes especials i promocions exclusives. Els visitants hi podran trobar moda, complements, calçat, decoració i articles de regal, entre altres propostes. La iniciativa està impulsada per l'Associació d'Empresaris de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, que treballa durant tot l'any per dinamitzar el comerç local i reforçar el posicionament del municipi com a referent comercial a la Costa Brava. La proposta també inclourà animació al carrer. Ràdio Platja d'Aro emetrà en directe des del centre del municipi durant el cap de setmana i dissabte acollirà els sorteigs de la campana Platja d'Aro in Love. A més, hi haurà ambientació musical amb sessions de disc jockey en directe en diferents punts del recorregut comercial per dinamitzar l'experiència de compra. L'esdeveniment compta amb el suport de l'Ajuntament de Castelldaro, Platja d'Aro i Segaró, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. L'organització preveu una alta participació coincidint amb el final dels carnavals i amb la previsió meteorològica favorable. La botiga al carrer es consolida així com una de les cites comercials més destacades del calendari local, combinant compres, passeig i ambient festiu en ple centre de Platja d'Aro.
L'àrea bàsica de salut de Palafrugell és una de les més ben valorades de la demarcació de Girona. Ho indica l'última enquesta del Pla d'Enquestes de Percepció, Experiència i Satisfacció d'Usuaris del Servei Català de la Salut, Plaensa. El centre ha obtingut una puntuació global de 8,77 sobre 10. La mitjana catalana és del 7,84. I més del 92% de les persones enquestades afirmen que continuarien visitant el centre si poguessin escollir. Els aspectes més valorats són el tracte del personal d'infermeria i la neteja del centre d'atenció primària. També destaquen positivament el tracte del taulell, els canals d'atenció i l'atenció fora de l'horari habitual. La puntualitat per entrar a consulta i la facilitat per obtenir dia de visita també reben valoracions superiors a la mitjana de Catalunya. De les 20 preguntes a l'enquesta, 17 se situen en l'àrea d'excel·lència, amb puntuacions superiors al 90%. Les 3 restants es mantenen dins l'estàndard de satisfacció. L'estudi analitza aspectes com el tracte amb els professionals, la comprensió de les explicacions, la participació, la presa de decisions, la coordinació del centre i les condicions de les instal·lacions. I a la resta del Baix Empordà, les àrees bàsiques de salut de Torroella, la Bisbal i Palamós també obtenen valoracions per sobre o properes a la mitjana catalana. I l'Ajuntament de Begur ha aprovat en ple l'inici de la licitació del nou servei d'enllumenat públic i control energètic per als propers 5 anys. El consistori ha donat llum verda a l'expedient de contractació, als plecs administratius i tècnics i a l'obertura del concurs públic. Ara s'obre el procés per escollir l'empresa que assumirà un servei essencial per al municipi, Carla.
El contracte inclourà el manteniment preventiu i normatiu de totes les instal·lacions d'enllumenat. També incorporarà telegestió i control energètic amb eines de seguiment i una plataforma de transparència vinculada al servei. A més, preveu actuacions correctives per solucionar defectes detectats a les instal·lacions elèctriques de baixa tensió. També inclourà suport tècnic per a festes i actes públics, així com treballs puntuals davant incidències. La contractació es farà per a procediment obert, fet que permetrà que diferents empreses presentin oferta en igualtat de condicions. En tractar-se d'un contracte de volum econòmic rellevant, la licitació es publicarà al Diari Oficial de la Unió Europea i al perfil del contractant municipal. El termini per presentar ofertes serà de 35 dies naturals. El contracte tindrà una durada de 5 anys i no preveu pròrrogues. El pressupost base de licitació és de prop d'1,7 milions d'euros amb una planificació econòmica plurianual. La despesa es distribuirà al llarg dels 5 exercicis previstos. L'alcaldessa de Begur, Maite Selva, ha destacat que aquesta licitació és estratègica perquè l'enllumenat públic incideix directament en la seguretat, la qualitat de vida i el bon funcionament del poble. Amb aquesta actuació, l'Ajuntament vol garantir un servei estable amb més capacitat de resposta davant incidències i amb un millor control del consum energètic municipal.
L'Ajuntament de Torroella de Montgrí, a través del Servei de Recaptació Municipal, ha començat novament la subhasta de dos immobles situats a l'Estartit. Els béns en qüestió són la finca urbana Mas Bessó, antigament coneguda com a Pap Saratoga, situada al Camí Vell 72, i la finca urbana Casa Salieti, antigament al restaurant Robert, ubicat al Passeig Marítim Maria.
La subhasta de Mas Bessó ja es troba activa i estarà oberta fins al proper 16 de març de 2026 a les 6 de la tarda. L'oferta mínima per a aquesta propietat és de 234.107,92 €. D'altra banda, la subhasta de la Casa Salieti encara està pendent de publicació, però ja es poden concertar visites a la finca per a les persones interessades a participar-hi. En aquest cas, l'oferta mínima per a aquest immoble és de 657.382,20 €. Les persones persones que vulguin presentar ofertes hauran de fer-ho de forma electrònica a través del portal de subhastes del BOE. És imprescindible estar registrat com a usuari del portal i accedir-hi mitjançant un dels mitjans electrònics d'acreditació d'identitat. El servei de recaptació recorda als licitadors que en qualsevol moment anterior a la certificació de l'acte d'adjudicació dels béns o l'atorgament de l'escriptura pública de venda dels immobles embargats poden ser alliberats mitjançant el pagament íntegre de la quantia establerta a la Llei General Tributària. Per més informació, els interessats poden consultar tots els detalls de les subhastes al portal de subhastes electròniques del BOE o a l'adreça electrònica recaptacio@torruella-estartit.cat.
I 16 empreses de la Bisbal i també de la resta del Baix Empordà han participat en una jornada pràctica sobre intel·ligència artificial a l'Ajuntament Vell i han pogut conèixer aplicacions concretes per al seu dia a dia. La sessió s'ha centrat en casos reals i alhora ha permès treballar exemples adaptats a la realitat del teixit empresarial local, Carla.
Durant la formació, les persones assistents han descobert com aplicar la intel·ligència artificial en àmbits com la comunicació, el màrqueting, l'organització interna i l'atenció al client i han pogut comprovar de manera directa la utilitat d'aquestes eines. A més, han realitzat exercicis pràctics per entendre millor el funcionament de les eines digitals. La sessió ha anat a càrrec de Marta Barris, formadora especialitzada en transformació digital per a petites i mitjanes empreses, que ha explicat conceptes tecnològics amb un llenguatge clar i proper. D'aquesta manera ha facilitat que les empreses identifiquessin oportunitats concretes per millorar processos i optimitzar recursos. Les empreses participants han valorat positivament el caràcter pràctic de la sessió i, sobretot, la possibilitat d'aplicar de forma immediata els coneixements adquirits. En aquest sentit, han destacat que la sessió ha ofert recursos útils i fàcils d'implementar. L'activitat l'ha organitzat l'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà i ha comptat amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de Palamós amb l'objectiu d'acompanyar les empreses en el procés de digitalització. A més, la jornada ha rebut el suport del programa Kit Digital, que ofereix ajuts per implementar solucions digitals a petites empreses, microempreses i persones autònomes.
La Deixalleria Municipal de Palafrugell ha estrenat un sistema digital de control per facilitar les gestions de la ciutadania. Amb l'eina, cada aportació queda registrada de manera automàtica i busca eliminar errors i simplificar el procés per l'usuari. Els canvis s'inclouen en els serveis del nou contracte de neteja viària i residus. El sistema de targeta d'usuari permet registrar cada entrada i aplicar de forma automàtica les bonificacions a la taxa de residus. D'aquesta manera, portar residus voluminosos, poda o altres materials ha de ser més àgil i ordenat. També haurà de facilitar la gestió interna i permetre al personal de la deixalleria dedicar més temps al servei directe i al suport als ciutadans. Ho ha explicat en una visita institucional la directora de GBI Paprec, Marta Siurana.
Que és el punt en què la població veu on estan els residus, perquè el que s'emporta el camió difícilment el veu. Llavors, el que volem fer aquí és adequar el que hi ha. Llavors, volem fer una aula ambiental que per acostar, doncs, tant siguin les escoles com siguin, centres d'avis, tothom que vulgui fer o activitats de medi ambient. Llavors també hi haurà una zona d'intercanvi d'objectes, objectes que no han arribat a la seva fi, doncs que la gent pugui, és reglamentat, que es pugui venir a buscar aquests objectes.
A més, el servei incorpora millores en el transport de materials i en l'organització operativa. També implanta un sistema de seguiment digital més precís de les aportacions. L'objectiu és ampliar la capacitat i garantir una gestió més eficient dels residus. Actualment, les persones que fan un mínim de 6 aportacions anuals en 4 mesos diferents poden obtenir una reducció del 35% de la taxa d'escombraries. Les que practiquen compostatge casolà poden sumar una bonificació addicional del 25%, i per tant, si es compleixen tots els requisits, la reducció pot arribar fins al 60%. L'any passat, la deixalleria va rebre 3.500 tones de residus en 20.000 entrades d'usuaris. Els materials més dipositats van ser voluminosos, runa, poda i fusta, a més de residus especials i aparells elèctrics i electrònics. Recordem que la deixalleria municipal és al camí vell de Tamariu i obre de dilluns a dissabte, al matí, de 8 a 1, i a les tardes, de 3 a 8, durant tot l'any. I els diumenges i festius, tanca. I l'IC Girona ofereix un centenar de places per nous residents el 2026 amb novetats en medicina d'urgències i emergències. L'Hospital Universitari de Girona, doctor Josep Trueta, incorpora les especialitats de medicina d'urgències i emergències i també radiofísica hospitalària. Marta Castany.
L'Institut Català de la Salut de Girona ha augmentat la seva oferta formativa per a nous residents el 2026, amb un total de 103 places entre les especialitats hospitalàries i d'atenció primària. Aquest increment inclou 7 places més a l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, en comparació amb el 2025, arribant a un total de 62 places a l'Hospital Trueta. Aquesta xifra inclou 51 places per a medicina, 7 per a infermeria especialitzada, 3 per a farmàcia i 1 per a biologia. L'especialitat de medicina de família i comunitària manté les 33 places per a residents de medicina i les 8 per a infermeria. Les novetats d'aquesta edició inclouen dues noves especialitats, medicina d'urgències i emergències i radiofísica hospitalària, que es podran estudiar a l'Hospital Trueta. L'especialitat de medicina d'urgències i emergències, que va ser aprovada el 2024, permetrà formar professionals per oferir una atenció immediata i eficient amb un programa de 4 anys que inclou formació a l'Hospital Trueta, a l'Hospital de Santa Caterina i al sistema d'emergències mèdiques.
Però l'Hospital Trueta, amb un servei d'urgències de referència per la Regió Sanitària de Girona, també és el centre encarregat de l'atenció en casos d'infart, ictus, politrauma i altres emergències que requereixen una coordinació multidisciplinària. L'any 2025, el servei va atendre més de 80.000 urgències amb una mitjana de 242 atencions diàries.
Pel que fa a la nova especialitat de radiofísica hospitalària, aquesta formació assegura l'ús segur i eficaç de les radiacions en el diagnòstic i tractament de malalties, incloent les oncològiques, i té un paper clau en l'aplicació de la radioteràpia i la protecció radiològica. Per donar a conèixer aquesta oferta formativa, l'IQS Girona organitzarà una jornada de portes obertes el 18 de març per a les especialitats hospitalàries amb visites guiades als serveis assistencials de l'Hospital Trueta i sessions telemàtiques per aquells que no puguin assistir-hi presencialment. També es farà una sessió informativa per als futurs residents de medicina familiar i comunitària el 25 de març a l'Aula Magna de la Casa de Cultura de Girona.
Cefa Ponsatí ha estat reconeguda com a bisbalenca de l'any 2025 per la seva tasca de divulgació del cinema, especialment en l'àmbit de l'animació. La premiada ha admès que, tot i els 60 anys de trajectòria, encara continua aprenent amb els joves de les noves tendències en el món cinematogràfic. Ponsatí ha estat clau en la creació de mostres de cinema d'animació a les comarques gironines i també a la tasca educativa en aquest àmbit, Maria.
Aquest reconeixement arriba després de molts anys treballant per portar el cinema a petits pobles i aconseguir que els joves tinguin accés a pel·lícules d'animació.
Però, bueno, què va ser? Sorprenent. Ja a les vigílies, doncs dic, ostres, m'han tornat a posar, perquè jo ja no és la primera vegada que m'hi posen, eh? Mm-hmm. Algú me proposa i jo li agraeixo molt i jo dic, ostres, ara si per un cas surto, que no crec, seré molt bé la bisbalenca de l'any, però fins ara era la bisbalenca de cada any, perquè cada any m'hi posaven i no sortia mai. Bueno, clar, tenia molt forts competidors, que tots he felicitat.
Ponsatí ha relatat com va començar la seva carrera el 1960, organitzant projeccions de cinema infantil a diversos municipis de les comarques gironines. Va ser pionera en la creació de mostres de cinema d'animació a municipis com Palafrugell, La Bisbal i Figueres, i va col·laborar amb entitats com Cinètic per portar aquestes propostes als joves. El món del cinema ha canviat molt durant la seva carrera, especialment pel que fa als formats de projecció. La nova generació de cineastes també ha impactat Ponsatí. Un dels seus darrers projectes ha estat ajudar joves estudiants en els seus treballs de recerca sobre cinema, i és que explica que la va fascinar ajudar-los a descobrir el cinema d'animació tradicional i digital, que són dues maneres d'entendre aquest art. Malgrat els canvis tecnològics i la competència dels nous formats digitals, Ponsatí creu que l'animació i el cinema continuaran sent una part fonamental de la cultura.
Calonge i Sant Antoni celebra el Dia Internacional de les Dones amb l'estrena d'una sardana composta per Monti Galdón. L'acte central dona el tret de sortida a una programació cultural, esportiva i educativa sota el lema Dones que creen, realitats que canvien. El programa també inclou la marxa de la dona, tallers escolars i activitats literàries.
El programa posa el focus en la capacitat transformadora de les dones. La iniciativa defensa el talent femení en tots els àmbits culturals i socials. La regidora d'Igualtat i Dona, Elena Montiel, destaca el valor simbòlic de l'estrena. Montiel afirma que una compositora local aporta referents i obre camí. També recorda que la cultura popular sovint ha invisibilitzat a les dones. D'altra banda, la quarta marxa de la dona es trasllada aquest any a Sant Antoni. La sortida i arribada seran a la plaça de la Pau. L'activitat ofereix recorreguts de 6 i 10 quilòmetres. La jornada acabarà amb un vermut musical amb les Kelly's Influencers i un concert de Buena Onda. A més, la programació inclou el concurs literari Dones que creen, realitats que canvien. Hi haurà categories jove i adulta i la biblioteca Pere Caner acollirà el joc literari Escape Book 8M. L'equipament també dedicarà una taula a grans autores. El centre presentarà l'exposició Women for Change del projecte English Time Baix Empordà i entre el 3 i el 6 de març les escoles del municipi participaran en el taller Dones que creen, alumnes que pinten. L'artista ceramista Sandra Maruny guiarà la creació de rajoles artístiques. Cada infant elaborarà una peça pròpia. El programa suma també el col·loqui Arrels que curen, Dones, Memòria i Herbes Remeieres amb Ivet Mias, Nàdia Jiménez i Helena Bou. Hi haurà una sessió de zumba amb Vibrafit i l'Associació de Dones del Baix Empordà organitza actes d'homenatge. La llibreria Rals acollirà la presentació del llibre Cartes a les amigues de Caterina Albert. L'acte anirà a càrrec de Maria Àngels Cabré. També hi haurà la lectura dramatitzada del Jardí de les Tres Veus amb l'Associació Junta d'Arbres.
Gràcies, Maria, i parlem de Santa Cristina d'Aro. Perquè ha posat en marxa la reforma integral de l'aparcament de la zona esportiva, més de 200 places i una inversió que supera els 900.000 euros. Berta.
L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro ha iniciat les obres d'arranjament i ordenació de l'aparcament de la zona esportiva que dona servei al pavelló, al camp de futbol i a la piscina municipal. El projecte té un pressupost d'uns 901.000 euros i un termini d'execució de 6 mesos. La intervenció permetrà crear més de 200 places d'estacionament, 8 de les quals estan adaptades, espai per autobusos i bicicletes, així com noves zones de jardineria i millores en l'accessibilitat. També s'instal·larà enllumenat públic i senyalització viària per reforçar la seguretat. Les obres han estat adjudicades a Aglomerat Girona S.A. i compten amb finançament parcial del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya.
I també ens has d'explicar que Palamós en repara més de 4 quilòmetres de camins malmesos pel temporal Harry.
L'Ajuntament de Palamós ha enllestit l'arranjament de més de 4 quilòmetres de camins que van quedar malmesos pel temporal Harry el gener passat. Les pluges intenses van deteriorar diversos trams i van dificultar el pas en diferents punts del municipi. L'actuació, coordinada per l'Àrea de Medi Ambient, ha prioritzat els accessos a nuclis habitats i espais molt freqüents com la Plana i la platja de Castell, la Riera de Belllloc o el camí de Puigcargol. Els treballs s'han fet amb el terreny sec per garantir-ne la durabilitat i han inclòs l'anivellament del ferm, l'aportació de sauló i la compactació posterior de la superfície.
Doncs bé, moltes gràcies també, Berta. Aquestes són les notícies més destacades del Supermatí d'avui. Hem arribat ja a 3:15, a moment de parlar de tecnologia.
Tecnologia i oci digital amb en Martí Seguer.
I per aquest motiu, doncs, anem a saludar en Martí. Martí, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, com estàs?
Doncs bé, molt bé. De divendres.
Sí, ja el divendres tot ja va molt millor, ja es veu tot diferent, eh?
Es veu diferent, sí, sí.
Exacte, però sempre hem de parlar de tecnologia perquè Barcelona es prepara per al mobile amb la IA, la connectivitat digital en el centre del debat, no?
Doncs sí, el Mobile World Congress del 2026 tornarà a convertir Barcelona en un dels grans epicentres mundials de la tecnologia i les comunicacions. Se celebrarà del 2 al 5 de març i serà una edició especial perquè marcarà els 20 anys del Congrés de la ciutat i l'organització preveu prop de 110.000 visitants procedents de més de 200 països amb un impacte econòmic estimat d'uns 585 milions d'euros. Amb els anys, el Mobile World Congress ha deixat de ser una fira només de telèfons per ser un aparador de transformació digital global. El 2026 la intel·ligència artificial hi tornarà a tenir un paper central, amb aplicacions que afecten la indústria, la salut, la mobilitat, els serveis digitals i la gestió de dades. També tindran protagonisme la robòtica, les xarxes de comunicacions per satèl·lit, les anomenades xarxes NTN, i la computació quàntica i les noves formes de connectivitat avançada.
Que això ja són conceptes una mica ja que penses, què vol dir totes aquestes paraules?
Bueno, ho desgranem una mica més. I quan hagi passat també t'explicaré algunes novetats.
D'acord.
I una de les novetats també serà l'espai Noves Fronteres, també pensat per mostrar tecnologies emergents, com els robots equipats amb IA capaços de treballar de manera autònoma o sistemes de connectivitat que poden portar internet d'alta velocitat a zones rurals o completament remotes, on fins ara no és possible. I pel que fa a conferències, també hi participaran figures rellevants del sector tecnològic i espacial, com els directius de SpaceX o de Starlink, o analistes especialitzats en economia digital. També els debats es centraran en temes com les xarxes autònomes, la sobirania digital, l'impacte de la IA en els models de negoci i la redefinició de l'economia digital també a escala global. També un altre és important d'aquesta edició serà el Talent Arena, impulsat per el Mobile World Capital de Barcelona, que es reunirà del 2 al 4 de març, a desenvolupadors, empreses, institucions i amb més de 200 activitats centrades amb la IA, amb el cloud, amb ciberseguretat i en desenvolupament de software. L'objectiu és connectar persones que busquen feina amb empreses que necessiten aquests perfils digitals i potenciar aquesta formació tecnològica amb especial atenció a l'increment també de la presència femenina que anem tenint en aquest sector. I amb tot plegat, doncs, el Mobile World Congress 2026 es consolida ja a Barcelona com un espai clau per presentar novetats, establir aliances i debatre sobre com s'ha de construir aquest futur digital en el context d'innovació accelerada i de la competència global.
Clar, no, al final, ja el mobile diríem que és un clàssic, no?, de cada any per saber, no?, totes aquestes novetats.
Doncs sí, i estem expectants, aviam què podrem veure.
Sí, de cas, quan tornis aquí al Supermatí ens ho expliques, no?, amb més detall exactament en què són, doncs, totes aquestes novetats, però, de fet, també, doncs, continuem parlant de la intel·ligència artificial, perquè també revoluciona, sí, la indústria cinematogràfica. Martí, què és el SeeDance 2.0 i com pot canviar tot el que coneixem sobre la creació audiovisual?
Doncs mira, aquesta eina és desenvolupada per BitDance, és la mateixa companyia que porta TikTok, diguéssim, i per aquesta vegada no estem parlant d'una aplicació per editar vídeos curts, sinó d'una intel·ligència artificial capaç de generar vídeos amb una qualitat molt alta i que semblen produccions cinematogràfiques professionals. En poques paraules, SeeDance 2.0 és una revolució en la creació audiovisual, ja que genera vídeos realistes, incloent escenes amb actors digitals, moviment de càmera, il·luminació, música, efectes especials, tot a partir d'un text o d'una imatge de referència. És una eina que pot dirigir escenes de manera autònoma, controlant tots els aspectes visuals i narratius d'aquesta producció. Per exemple...
No m'agrada, això.
No t'agrada, eh?
No.
Doncs hi ha exemples per internet que et deixen sorprès, eh? Aquest sistema pot crear una escena fictícia amb actors famosos o reproduir universos cinematogràfics sencers amb una qualitat tan alta que gairebé és impossible distingir d'una producció real. Per aconseguir-ho, aquesta aplicació utilitza un sistema multimodal, és a dir, que pot treballar amb diferents tipus d'entrades, com per exemple els textos que li indiquem, amb imatges, amb vídeos, tota la informació que li puguem donar serà per afinar més aquesta escena. De moment només podem generar escenes de fins a 15 segons, i això obre possibilitats a creadors, publicistes o fins i tot amants del cinemater per crear les seves pròpies produccions amb una estètica d'alta qualitat impressionant.
Però, esclar, no necessites ningú, no?
No. Necessites idea i poc més. Sí, sí. De fet, ja això ha generat preocupació.
No, clar.
No ets l'únic que li ha generat preocupació. Perquè pels drets d'autor. De fet, ja s'han vist unes imatges de Brad Pitt i Tom Cruise lluitant. No es pot apreciar que estan fets amb IA, la veritat. I grans organitzacions com la Motion Picture Association, que agrupa grans estudis de cinema, ja han expressat les seves preocupacions. El seu principal temor és que aquestes eines puguin permetre la creació de continguts il·legals sense respectar aquests drets d'autor ni la imatge dels actors. I a més, també els sindicats de Hollywood també han criticat l'ús de veus i d'intèrprets sense el seu permís.
Perquè, esclar, és a dir, pots fer una escena simulant, o vull dir, amb l'estil d'una pel·lícula que existeixi, amb els actors que hi surten, vull dir, podries fer... Pots falsejar qualsevol cosa.
Qualsevol cosa. I, de fet, podries posar un actor famós i et podries posar tu. Només li has d'anar enviant imatges teves, amb algun vídeo en moviment perquè et pugui agafar la textura, diguéssim, la forma del teu cos, la cara, i a partir d'aquí, doncs, podries estar lluitant amb Tom Cruise o amb qui volguessis, o ballant, amb, no sé. És que és impressionant.
Però clar, aquí parlem de cinema, però això també ho pots aplicar en altres aspectes de la vida i fer parlar qualsevol personalitat o fer córrer notícies falses.
Sí, perfectament. Podries dir que has entrevistat, no sé, qui sigui.
Sí. I com es pot fer això per aturar-ho? Això ja no té aturador.
No té aturador, la veritat. Cada vegada hi han més eines que permeten generar això. El que hem de fer és fer-ho servir bé. No fer-ho servir per coses fraudulentes, fer-ho servir bé. I que hi hagi un marc regulador també d'això, que clar, estem molt lluny perquè aquestes novetats van més ràpides sempre que la normativa o que la regulació d'això.
Hi ha dies que m'entren ganes de desconnectar tots els cables i fora a tecnologia. Però ara parlem de la salut mental dels més joves, perquè quines mesures també s'estan prenent a Europa per combatre, també, no? Perquè al final la intel·ligència artificial i la tecnologia té coses bones, però també s'ha de combatre el ciberassetjament i també, doncs, com protegir els menors a internet.
Doncs sí, és una qüestió que preocupa moltes famílies i educadors. Sabem que el ciberassetjament és un problema creixent a les xarxes socials i que també afecta greument la salut mental dels joves. I per això la Comissió Europea ha anunciat un projecte molt important: el desenvolupament d'una aplicació que permetrà als infants i als adolescents denunciar situacions de ciberassetjament de manera ràpida, senzilla i segura. Aquest sistema, que serà un model per tots els estats membres de la Unió Europea, es connectarà amb els serveis nacionals d'ajuda perquè els menors puguin rebre suport de manera immediata. L'aplicació serà molt fàcil d'utilitzar, els joves podran enviar proves de l'assetjament de manera segura i obtenir informació sobre com actuar en casos de bullying digital. A més, els estats membres podran adaptar aquesta aplicació als seus sistemes locals de suport, amb els telèfons d'emergència, les línies d'ajuda o els serveis d'acompanyament psicològic, i el projecte es presenta com una resposta coordinada a aquest problema que afecta milions de joves. Segons dades de la Unió Europea, un de cada 6 infants entre 11 i 15 anys ha estat víctima d'algun ciberassetjament, mentre que un de cada 8 reconeix també haver assetjat a altres en línia. Les xifres són preocupants i per això la Comissió vol reforçar aquesta protecció dels menors mitjançant mesures per la creació d'aquesta aplicació i l'actualització també de la normativa en la matèria de serveis digitals.
Que al final sempre parlem d'això, de normatives.
Sí, perquè tot acaba sent normativa, però és que és necessari. Clar. És necessari, perquè aquestes eines evolucionen, doncs, sense cap mena de control, diguéssim, i cal posar-hi control. I la Unió Europea és és la regió que més posada està en aquests temes.
Exacte.
I bona sort en tenim, crec jo, eh?
Sí.
Fa que la tecnologia vingui una mica més a poquet. Els Estats Units sempre ens van una mica per davant.
Ja va ràpid, però, ja...
Però, bueno, no sé quantes dades... Jo crec que els Estats Units tenen pràcticament totes les dades filtrades de tothom, a totes les aplicacions i a tot arreu. Llavors, bueno, la Unió Europea ho tenim una mica més contingut gràcies a aquestes normatives.
I ara, si et sembla, parlem del web des del sofà.cat, que és un cercador per trobar contingut audiovisual en català a les plataformes.
Doncs sí, des del sofà.cat és un portal pensat per totes les persones que volen mirar sèries i pel·lícules en català, però no saben ben bé on trobar-les dins de les plataformes que tenen. El que fa aquesta web és agrupar en un sol cercador tots els títols disponibles en català, aranès i a més de 20 serveis de streaming, des de les grans plataformes com Netflix o Disney fins a opcions més especialitzades com el Filming, el Xala o el Planet Horror. La idea és senzilla. En lloc d'entrar a cada plataforma i anar buscant aviam què tenim per allà, doncs la persona es registra des del sofà.cat i des d'allà pot veure a on es troba disponible cada títol i quina versió lingüística. El cercador permet filtrar per idioma, per si el tenim doblat en català, subtitulat, multilingüe, o per al tipus de diàleg, el gènere, el tipus de producció, i, a banda, el cercador aquest ofereix informació de com està el català a cada plataforma, és a dir, explica quin volum hi ha a cada plataforma. També incorpora un recull de curiositats del sector, un llistat de creadors, també treballen per impulsar doncs, l'audiovisual en català, de manera que l'usuari pot descobrir també nous projectes i noves pel·lícules que es van pujant a cada plataforma. També el projecte inclou videopodcast, d'estrenes, actualitat audiovisual... Bé, recordeu, des del sofà.cat i escolta...
A mirar també, doncs, producció en català.
Producció en català, que també és molt necessari.
I ens queden res, pocs segons, però és que hi ha un tema que sembla que hagi sortit d'una pel·lícula de ciència-ficció, perquè sí. És un dron que segueix una persona per protegir-la de la pluja. A veure, explica'ns.
Doncs sí, mira, pot semblar una idea d'una pel·lícula futurista, però és una realitat. Un jove enginyer anomenat John Chu ha creat un dron autònom que segueix una persona per protegir-lo de la pluja. La idea és simple, en comptes de portar un paraigua, el dron s'encarrega de mantenir la persona protegida de la pluja en tot moment sense que aquest hagi de sortir del paraigua. T'agradaria tenir un dron que et sobrevoli el cap mentre plou?
No sé què dir-te, eh? Home, a veure, pràctic potser és, però si fa vent, després no te deu protegir gaire, no?
És resistent, és bastant resistent.
Doncs
a més, mira. A més, pot pujar i baixar, pot esquivar obstacles...
Doncs mira, ho demanaré per Reis. Això, perquè això és com l'inspector Gadget que tenia, doncs, que li sortien coses del barret, doncs aquí veig que ja tens el dron.
Totalment, totalment. És un prototip de moment, però vaja, aviat el podrem demanar per Reis, eh?
Doncs mira, ho apunto. Martí Saquer, que vagi molt bé, bon cap de setmana.
Molt bé, igualment. Adéu.
I anem ja acabant el supermatí, ara que són pràcticament les 9 del matí. Tornem dilluns a partir de les 8. Que vagi molt i molt bé. A reveure'm.